Festes de Sant Pere, hem parlat de l'agenda d'activitats, hem parlat de fins i tot aquesta proposta musical i ens queda sobretot parlar d'una exposició que tindran temps de veure-la durant l'estiu, no pateixin, si no estan per Sant Pere malament, però tindran temps per veure-la, però s'aprofitarà dissabte a les 12 del migdia i al Centre d'Interpretació de la Pesca, l'antiga confraria de pescadors, per explicar una història que segur que a molts de vosaltres, a moltes de les persones que ens escolteu al programa, us portarà records, us portarà vivències, us portarà moments de la vostra infantesa, perquè Xavier Figueres, historiador local, arran d'una petició de la mateixa confraria de pescadors, ha elaborat una exposició que parla sobre l'Escola del Pòsit. Xavier Figueres, bon dia, benvingut al Sempre amb tu.
Bon dia.
Una escola que, qui més qui menys, qui té uns quants anys, recorda. A mi me n'han parlat d'esta Escola del Pòsit i segurament tampoc s'entendria la història de la cala si no parléssim d'esta escola en la qual hi van passar molts dels actuals caleros i caleres i que també va significar o que en la seva història també explica moments importants i transcendents de la nostra història recent com a poble.
Home, evidentment, un edifici escolar destinat a fills de pescadors encara que malauradament tots no podien encabir-se perquè no hi havia prou places, doncs era una entitat d'importància dins de la població i més tal com va sorgir.
Va sorgir, ara ho comentem, per una divisió dels mateixos pescadors o de les idees polítiques dels pescadors. Ara ens ho expliques, Javi.
Sí, en realitat el que passa és que arriba un moment que la societat de pescadors s'escindeix, es produeix una separació i llavors hi ha una d'aquestes parts que veu una possibilitat de constituir-se en Pòsit gràcies a l'acció d'Alfredo Zarlegui, que era un militar de marina, que oferia la possibilitat de que els pescadors poguessin arribar a la cultura i al treball personal sense intermediaris, per tant, eliminant la figura de l'intermediari de la indústria pesquera, i a la vegada procurar que els fills poguessin arribar a l'educació com un mitjà per a poder-se guanyar la vida dignament i superar circumstàncies que en aquells temps era difícil de superar com era la incultura. I per tant, si l'època era una època d'incultura, llavors hi havia persones que se'n podien aprofitar d'ells perfectament.
Això parlem de l'any 1920, 1924, la dècada del 1920, quan
En realitat, la ruptura es produeix l'any 1923, però cap a l'any 16-17, Alfredo Zarlegui ja fa doctrina aquí al poble i aconsegueix seguidors. Aquests seguidors aniran intentant a poc a poc buscar una sèrie d'armadors i pescadors que es vulguin afiliar a aquesta nova entitat que és el Pòsit, i quan ho aconseguiran tindran el recolzament de la Caixa del Crèdit Central, que equivaldria actualment a l'Institut Social de la Marina, i a través d'ells aconseguiran ajudes, i entre aquestes ajudes una molt important, que és una aportació econòmica per a la creació de la primera escola del Pòsit, el que més tard, en la postguerra, s'anomenarà Escola d'Orientació Marítimo-Pesquera.
Una escola en el que només s'impartia en formació pesquera o no? O aquí hi havia de tot una mica?
No, en realitat era una escola generalista, però el que pretenia és que fos una escola de més qualitat. Hem de pensar que en aquella època les escoles i els professors no gaudien d'un gran nivell de preparació. I llavors el que volien era que els professors que estessin al capdavant de l'Escola del Pòsit tinguessin alguns avantatges d'estudis i de culturalment, que estessin molt ben preparats per a poder formar els alumnes, i a la vegada dedicar una part, que era tal vegada un parell d'hores a la setmana, dedicades a la indústria pesquera, és a dir, formar els homes de la mar en aquelles qüestions que els podien ser útils per anar al seu treball.
A la feina. Això naix el 1924, que és quan comença l'Escola del Pòsit. Una Escola del Pòsit, per tant, amb aquesta divisió de la societat pesquera, d'una banda, el pòsit de pescadors, i si m'ho permets etiquetar, les esquerres, i la societat de pescadors Sant Pere, la que existia fins aleshores, de dretes. Què us suposa la creació d'aquesta escola a nivell de revolució, també una mica, no sé si ideològica al municipi o també de fractura social?
Ha, a veure, la què fractura, passa en aquella... La fractura social de la població comença arran d'aquesta separació del pòsit. És a dir, la trencadissa aquesta, el sisme que es produeix dins del pòsit, produeix una fractura social que s'allargarà ja a la Guerra Civil. L'escola aquesta estava... perdó, l'escola. El que és el pòsit de pescadors d'esquerra estava dirigit per persones que tenien un tarannà més progressista. Volien modificar moltes actituds del que passava al món de la mar i pensa que amb l'escola del pòsit ells creuen que podran aconseguir crear persones que siguin més lliures i que es puguin defensar davant d'aquelles persones que vulguin aprofitar-se de la seva, del seu poc nivell cultural. Hem de pensar que quan es produeix la creació de l'escola del pòsit és tot un boom, perquè pensem que les escoles nacionals encara no existien. Les escoles nacionals estaven ubicades en cases particulars. No serà fins a l'any 29 que es començaran les obres i s'acabaran l'any 31 per la Candelera.
Per tant, parlem que l'escola del Pòsit era la primera escola...
La primera escola de qualitat que va haver al poble, sí, perquè les anteriors... Mira, les primeres escoles de les que tenim constància aquí al poble comencen cap a l'any 1868-69. Però són escoles que tenen al capdavant uns professors que estan poc preparats i que, a més, no tenen... A veure, ho hem de dir clar, no estan ben pagats. A part, no cobren de l'Estat, cobren dels ajuntaments. I això implica que cobren tard i malament. Per tant, eren escoles on els professors no tenien massa interès. Fins al nivell de deixar les escoles ateses pels alumnes més grans i ells marxar durant temporades.
Fets curiosos, el que passaven, justament si ens remuntem un segle enrere, estem parlant de la dècada dels 1920. Xavi, curiositat sobre aquesta escola del Pòsit, que naix, com dèiem, el 24. Hasta el 33 tenim documentat professors i alumnes. Hi ha un forat entre el 33 i el 40. Per tant, pràcticament, el final de la Segona República, inici de la Guerra Civil, començament de la dictadura.
Aquí hi ha una cosa interessant, que és que el mestre de l'escola, don Fernando Vidiella, abandona l'escola del Pòsit a l'octubre del 33, just un any abans que es produeixi la Revolució d'Octubre del 34. No sabem exactament què va passar durant aquest període. El que cal suposar que a partir del 34, degut a que els dirigents del Pòsit van estar encausats per rebel·lió, un fet molt similar al que està passant actualment, doncs podria ser que l'escola del Pòsit hagués deixat de funcionar com a tal, haguessin suspès l'activitat i llavors els alumnes que anaven a l'escola del Pòsit passessin a les escoles particulars, entre cometes, nacionals, però no eren les escoles nacionals com les que entenem avui en dia. Per tant, aquí ens queda un espai, un misteri, un forat negre que de moment no hem pogut esbrinar què va passar.
Però tornem al 40. A partir del 40 ja està el 72, que és quan es tanquen definitivament l'escola del Pòsit. De fet, parlarem ara de les diferents seus, perquè no va ser només dalt dels porxos, sinó que va estar també en altres emplaçaments. Aquí es recuperen aquestes escoles del Pòsit. Ens deies, ja amb aquesta característica de formació marítima, però el franquisme les manté. Què passa perquè les mantingui, sent que eren originàries de les esquerres, del progressisme?
Bé, hem de dir que darrere de l'escola del Pòsit hi havia tota una filosofia. No només hi havia la filosofia d'Alfredo Saralegui, de redempció de la classe pescadora, sinó que hi havia la filosofia de Victoria Kent, que era una figura de tendència anarquista. Per tant, tot això no lligava molt amb el franquisme. El que passa que en acabar-se la guerra, les escoles nacionals estan en una situació bastant, bastant desastrosa. Degut a que va ser hospital de campanya i que va rebre l'impacte d'alguna bomba, les escoles no estan en condicions. I, per tant, a l'hora de tornar els alumnes a classe i l'Ajuntament tornar a posar l'engranatge municipal en funcionament, pensen que és indiferent quins orígens hagi estat l'escola del Pòsit per a posar-la en marxa i almenys tenir una aula habilitada com a grup escolar. També hem de pensar que, a part de l'escola del Pòsit, en aquests moments hi ha escoles particulars i fins i tot l'escola parroquial que mos Sant Tomàs pretenia que fos escola parroquial nacional, que finalment no va aconseguir-ho, i altres mestres que feien repassos particulars, és a dir, que van habilitar les aules que van poder de qualsevol manera per a començar el que era altra vegada l'activitat escolar.
Per aquestes escoles van passar més o menys, i tu, Javier, vas ser un dels alumnes d'aquestes escoles del Pòsit.
Jo vaig ser dels darrers alumnes d'aquestes escoles.
Passaven més o menys, i entenem que estaven, ara el que entendríem, quants alumnes estan matriculats, no? Per entendre-nos, doncs, hi havia una cinquantena, 40, 50
sí,
alumnes, més o menys.
Sí, a l'escola habitualment eren una cinquantena d'alumnes, 50-53.
Cada any.
Cada any. Sí, el que passa que allí teníem els 8 cursos, per tant, no podem calcular la quantitat d'alumnes que hi havia. Cal tenir en compte, però, que abans de la guerra i també en la postguerra hi havia alumnes que feien nocturn o alumnes que feien classes de patronia. Per tant, a més dels cursos reglats d'escolaritat obligatòria, que en realitat tampoc no es complia perquè abans dels 14 anys els alumnes abandonaven l'escola, doncs aquí hi havia gent que a part d'aquestos 53, hem d'afegir gent que feia nocturn o classes particulars. Hi havia gent que fins i tot feia batxillerat o comerç.
Per tant, hi havia molta formació de la que s'oferia en la segona etapa, si ho podem dir així, no?
Sí.
De l'escola del Pòsit. Deia que això, hi havia uns 50 alumnes cada any estudiant. Això no vol dir que cada any hi havia 59, sinó que doncs anaven fent els cursos.
Normalment devien entrar els del grup inicial, que devien ser 7 o 8 o 10.
Exacte.
Amb 6 anys entràvem allà a l'escola.
Però de professors en aquesta escola els podem comptar amb els dits de les mans, pràcticament, no?
Sí, aquí vam tenir-ne, a veure...
Fem la suma.
Sí, 7 professors.
7 professors.
Si no falla la memòria, 7 professors.
I sorprèn, comparant...
Bueno, 7 professors i algun interinatge que va haver així
ocasional,
complementàriament.
No? Sobta de veure ara, i parlem ara de les escoles i dels professorats i de les ràtios i de tot això que està tan a l'ordre del dia, i en canvi abans un professor pràcticament s'encarregava de
53 alumnes, sí. Bueno, escolta, no fa tant de temps, i quan vaig començar a treballar aquí al poble teníem 42 alumnes a les classes, vull dir que de 53 estic parlant jo, i a l'any 83 que estic aquí a l'Ametlla teníem a les classes de 6è teníem 42 alumnes també, déu-n'hi-do. Però el mestre d'aquestes escoles unitàries s'havia de cavilar la manera per arribar a tots. Llavors, el que feia era fragmentar els continguts per diferents edats, i allò s'aplicava, per exemple, a dos... Les activitats que es feien eren de dos cursos en dos cursos, per exemple, i d'aquesta manera salvava la dificultat que podia ser atendre tothom.
Clar, perquè... Bueno, si ara ja és complicat, imagineu-se doncs, a l'època també la dificultat que tenien professors.
Era molt complicat, però també hi havia una cosa... que era la disciplina, i a més una disciplina fèrrea. I qui se la saltava, doncs tenia algun càstig, fins i tot físic. Per tant, era una escola difícil. Jo diria que a prou feines fèiem parlar, i llavors si hi havia algun entremeliat que la liava, doncs a vegades rebia.
També entenem que el context històric del qual parlem també influeix al final en aquesta disciplina de la qual ens parles, Javier.
I també hem de pensar que en aquell temps la paraula del mestre era sagrada. si el mestre comunicava al pare el que havia passat, llavors el pare augmentava en escreix el càstig.
Dèiem que aquesta escola del Pòsit, tot i que la seva darrera etapa va ser dalt de dels Porxos, va tenir dos altres ubicacions, una al carrer Llibertat i l'altra a la plaça del Canó.
Sí.
Van durar molt de temps aquestes ubicacions?
No? És difícil de saber-ho. Per exemple, jo puc parlar per l'experiència del meu pare, que va, ell, Josep Figueres Labòria, ell va assistir a l'escola del carrer Llibertat i suposo que ell devia entrar als 4 o 5 anys i allí devia estar doncs, fins al 8 o 9, perquè als 10 o 11 ja se n'anaven a la mar. Probablement allí van estar bastant de temps. Ara, no poso en dubte que hi hagués alguna altra ubicació, perquè de vegades, quan hi havia problemes a l'hora del pagament, el propietari del pis, no en estes, en totes les escoles que hi havia com a aules habilitades, el que feia era trencar el contracte i llavors els alumnes se veien al carrer i el mestre havia de buscar un altre emplaçament.
Per tant, bueno, doncs, curiositats també...
Dos llocs que podem assegurar que van ser és una aula al carrer Llibertat i una altra prop de la plaça del Canó, el que es deien les cases de Benjamín, i allí hi havia el cafè del Pòsit i després va ser també escola.
Molt bé. Javier, tot plegat, tota aquesta informació l'has trobat? Ha estat fàcil trobar-la o no? O realment ha costat? Perquè... estem entrant ja al moll de l'os, per entendre-nos. Hi ha una documentació que entenc que també pel context històric a vegades potser no ha sigut fàcil localitzar-la.
És complicat. A veure, començarem per la part més moderna. Per la part més moderna, que és l'època del 62, el 68, aquesta la coneixia jo per
experiència personal.
Per experiència personal. De les anteriors jo en tenia coneixement també pels meus germans. I encara de les més llunyanes, aquestes ha sigut realment complicat estructurar-ho. El que passa que, atès que jo vaig començar la tasca d'investigació de coses del poble, d'històries del poble, als anys 80, havia parlat amb molta gent gran, tenia petites informacions, a través d'aquestes petites informacions he pogut accedir a una certa documentació, no molt completa, però que es permet visualitzar tot el que va ser, a grans trets, l'escola del Pòsit. En realitat, tota l'exposició està enfocada al mestre com a persona, a la seva activitat i a les seves característiques. Les experiències personals dels alumnes són difícilment facilitades per a poder-se incloure dins d'aquesta exposició, perquè són molt, molt disperses. L'alumne te pot dir, tenia a tal professor de mestre, però no et dona més coneixement.
I a part també no parlem de les edats joves, clar. No parlem d'etapes de 20 anys, per exemple, o de 15, que pots tindre més memòria, sinó que parlem, clar, d'edats de 10, 8
no,
anys.
No, però és del que parlem. Tu te'n recordes del mestre per alguna característica. No fas una radiografia de la seva activitat. Uh-huh. I llavors, jo el que he intentat fer és una radiografia de la personalitat del mestre amb les aportacions documentals que he trobat i també amb algunes aportacions fotogràfiques, amb algunes aportacions gràfiques.
Veurem fotografies, per tant, perquè a més una de les quals serà un retrobament d'alumnes que van formar part de l'Escola del Pòsit.
Sí, abans de fer-se l'exposició vaig intentar contactar amb alumnes del meu grup, dels alumnes de l'any 62, i van fer una foto homenatge i serà l'últim document gràfic que apareix en aquesta exposició.
Exposició que s'inaugurarà aquest dissabte a les 12 del migdia al Centre d'Interpretació de la Pesca i que quedarà exposada durant tot l'estiu i que podran visitar amb l'horari que ja explicarem aquí al Sempre amb tu, Javier. Aquest ha estat un encàrrec, com dèiem, de la Confraria de Pescadors. Suposo que també satisfet per un costat de que la Confraria de Pescadors s'interessi també per conèixer al final la història o part de la seva història com a entitat important al municipi, més enllà de l'estrictament pesquera, també.
Home,
de la social.
Jo crec que és important perquè havíem de retre un homenatge a l'escola en si, que dintre de poc temps la gent, bueno, en un espai de temps relativament curt, la gent se'n va, se n'oblidarà, retromenatge, com dic, a l'escola, i a més que ho faci per iniciativa de la cofradia, doncs això és realment important. Voldria, abans d'acabar, comentar-te un petit detall. A l'escola del Pòsit va néixer la meva vocació per la recerca històrica. Arran d'un treball del mestre que ens demanava investigar sobre l'origen del poble, i va ser al comprovar que teníem una història molt pobra, que va començar la curiositat per tot el que ha vingut després.
I tot un treball també, Xavi, i ho saps perfectament, d'alt valor, i que el poble s'aprecia i que realment doncs, ens permet conèixer la majoria de detalls del nostre recent passat, perquè som un poble jove, amb molts efectes històrics a la nostra geografia, però que com a la cala, com a poble, doncs som encara joves i que, per tant, hem d'anar plantant aquesta llavor i hem d'anar guardant tota aquesta documentació perquè no es quedin en l'oblit. Avui en dia, que en les noves tecnologies s'esborra tot, s'ha d'intentar que quedin coses plasmades, com per exemple aquesta història interessant de l'Escola del Pòsit, que a partir de dissabte es podrà veure en format d'exposició al Centre d'Interpretació de la Pesca, l'antiga confraria de pescadors. David Figueres, historiador local, gràcies per haver-nos acompanyat este dijous al Sempre amb tu, que sigui tot un èxit l'exposició i que doncs, encara segur que estaràs treballant amb idees per acabar-nos de contar coses de la història del nostre poble.
I tant.
Quan anirem seguint.
Hi ha un projecte molt interessant, però
bueno, ho deixem
a mitjà termini.
Xavier, bones festes de Sant Pere.
Igualment.